100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Prendre consciència del moment econòmic actual, dels canvis que venen, dels reptes que tenim, dels falls del model econòmic i dels nous models d'economia possibles, són elements claus a l'hora de mirar-nos l'organització de la nostra empresa. Fa 10 anys, Espanya partia amb desavantatge tecnològic a nivell mundial, però després d'una dècada d'inversió en digitalització, ens trobam ben situats en desplegament d'infraestructures, fibra i xarxes ultraràpides i sostenibles i un ecosistema empresarial que es prepara per la gran era de la intel·ligència artificial, computació quàntica i les noves finances digitals. Com afrontar la transició cap a una economia digital? Quines són les noves formes d'organització que ens portarà a l'empresa? Avui intentarem resoldre d'aquestes i d'altres qüestions.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvinguda.
Comença l'espectacle.
Ara.
Tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. Ivetres Ràdio, avui és dimarts, és 11 de novembre. Avui és dia de ses llibreries i dia mundial de shopping, així que podeu anar a ses llibreries a comprar llibres. I avui és dia de solter, així que salutacions a tots els solters i solteres en el seu dia.
Soy selectiva, poca trajectòria, normal, por razones obvias. Al amor le coge fobia, perro que me escriba pantalla, soy pa su novia.
Shakira, el control tècnic, amb en Jordi Fàbregas al seu costat. Què us sembla? Epa!
Perfecte, doncs que comenci la jornada. Qualsevol cosa que necessitis, aquí em tens a la teva disposició. Que vagi.
Qualsevol cosa que necessitis, el WhatsApp del Dia Menorca.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
Perfecte, ja ho tinc. Si necessites qualsevol altra cosa, no dubtis a dir-m'ho. Que continuïn amb tot.
Sí, genial. Sí. Aquí, sí, amb aquesta veu, eh? Ella és Aurora. Val. Neurona amb veu sexy. Què et sembla, Pere Gibert? Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
De fa cara de què és això? Què és això?
No, no em preguntava si na Shakira està soltera o no.
Na Shakira, quina pregunta? Jo que no sé. No ho sé, està soltera, no està soltera. Jo no estic al dia. Demanem-li a l'Aurora, vam, què mos diu. Aurora, na Shakira està soltera? Això és...
Don...
Què? Què
sí?
Ha dit?
No.
Aurora, està soltera na Shakira? A veure, contesta o no contesta? Na Aurora.
Doncs sí, actualment la Shakira està soltera. Si tens qualsevol altra pregunta, aquí estic per ajudar.
Gràcies, Aurora, gràcies.
Més val tard que mai, eh?
Que és intel·ligència retrasada, amb efecte de retardat. Retardat, eh? Moltes erres. Què et sembla, si dèiem? Clar, és que amb aquesta música dels solters potser que la parem, la canviem. Va, espera un moment, Pere.
Estoy siempre tegana, tú siempre con la mano. Bueno. Si se me has estimada, el vertigen del cos.
ciència que sàcia, perseguint la gràcia.
És que avui hem de ratllar d'economia i tot plegat amb aquesta música es fa difícil, no? Però bueno, ho intentem.
Ho farem igual.
Fem-ho. Aquí ve avui.
Conversarem amb l'economista Alfred Pastor, qui participa avui fosquet al cicle d'economia que organitza l'Ateneu de Mo i que se centra en descobrir nous models econòmics. En el seu cas, centrarà la xerrada en la transició a una economia digital i noves formes d'organització dins l'empresa. I després parlarem amb en Carlos Puerta, CEO i cofundador d'una startup menorquina que acaba de rebre un important premi internacional, el Premi Mòbil. Descobrirem en què consisteix la seva proposta.
I avui és dimarts, per
I
tant,
Toni.
En Toni Tudurí amb
en
la seva secció a Ses Cosetes d'en Tudurí i amb en Bremot. A la recta final del dia a Menorca anem abans a Ses Notícies.
Él es tan encantador. Estrella de la sin razón.
Pasa, pasa.
Un espejismo. Medalla olímpica de oro al más cabrón.
Oh. Això, tot això? Ets tu, Axel Camarasa?
Diria que sí.
És per tu, la cançó. Te la dedica en Jordi. Amb
gràcies,
tota la
Jordi,
seva
estimat.
La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional. Un desastre.
Tot això?
Moltes coses, no, que et diu avui
no
en Jordi?
No sabia que tingués tantes coses, jo.
Jo tampoc. I d'anem a veure les notícies. Mucho cuidado amb Axel Camarasa. Per on passen avui? Escolta'm,
doncs
què és això que es muntarà avui a Menorca?
De tenir una mica de precaució.
De tenir cuidado.
Una mica de cuidado. Perquè avui i demà es fan diversos exercicis internacionals de rescat. Els escenaris són més exigents. Un helicòpter sinistrat en medi marí i també se simularà la col·lisió d'un avió comercial amb un avió militar en terra. Ahir va tenir lloc a l'aeroport de Menorca ja la reunió de coordinació per preparar tots els equips. Participaran en aquest simulacre un centenar d'efectius amb avions de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai, la Guàrdia Civil, també la Unitat Militar d'Emergències i mitjans italians de l'Aeronàutica Militare i de la Guàrdia Costanera. L'exercici es divideix en dues fases, com dèiem, una de marítima a l'est de l'illa i una altra de terrestre a Es Mercadal i també a l'aeròdrom de Sant Lluís. L'organització corre a càrrec del Centre Coordinador de Rescat Aeronàutic de Palma, supervisada per l'equip avaluador del SAR. També hi haurà observadors internacionals de França, Itàlia i el Marroc que seguiran de prop aquestes maniobres. Sentim per aquest ordre el tinent coronel Fernando Pazos, segon cap del SAR, i el coronel Carlos de Montemayor, és cap de l'ala 49 i del Centre Coordinador de Rescat Aeronàutic de Palma.
Vamos a simular dos cosas. Un accidente en el mar, en la que tenemos que salir a buscar los supervivientes de un helicóptero que ha caído al mar, y un segundo escenario que vamos a simular también, en el que es otro accidente aéreo y les tenemos que buscar en tierra. Se preguntarán a lo mejor por qué un helicóptero italiano. Pues muy sencillo, compartimos espacio marítimo y aéreo con Italia.
Se invita siempre a países limítrofes con la zona de responsabilidad nuestra, que por el sur siempre se ve Marruecos y Argelia, por el norte Francia y por el este Italia, y ellos pues en función de las posibilidades que tienen mandan medios.
Més enllà d'aquesta qüestió, l'actualitat...
Sí, sí, quina qüestió, un moment,
Déu-n'hi-do,
o sigui, clar,
sí.
Però això, cuidao, alerta.
Hi ha un bon tinglado muntat.
Sí,
també hi ha un bon merder al port interior de Ciutadella des de que han iniciat les obres del pont de Sacolàrsega, perquè molts usuaris, ho hem explicat en diverses ocasions, es queixen doncs, que no poden llançar les seves embarcacions a la mà. Doncs bé, Ports està cercant ara alternatives a aquesta situació, tot i que inicialment s'havia descartat la possibilitat d'habilitar l'ús de rampes d'instal·lacions de gestió privada. El conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha dit aquest dilluns que s'han iniciat converses perquè mentre durin les obres del pont es pugui emprar la rampa d'Eslago de Calambós, que tampoc no es descarta deixar passar puntualment algunes embarcacions per davall del pont, això sí, sempre que no suposi un perill.
Coordinar con el jefe de obras que cuando no haya peligro para la obra haya un cartel indicativo en que se pueda abrir, eso es difícil de prever con tiempo porque las obras van evolucionando en función de su ejecución, pero sí que tengamos un cartel que anuncie que está cerrado y que está abierto.
Una altra mesura que es planteja en aquest sentit és la de cercar i cedir de manera temporal alguns amarraments del port perquè els propietaris de barques ja les tinguin a l'aigua i no necessitin, per tant, fer ús de cap altra rampa. I acabem amb una notícia de darrera hora. En plan esportiva, l'Èstia ha reaccionat a la baixa de Pol Figueres amb un fitxatge, ha tancat la incorporació de Fernando Zurbriggen. És un base argentí amb passaport italià que té experiència a l'ACB. Va jugar 3 temporades a l'Obradoiro abans de fitxar la temporada passada pel Fuenlabrada. Els darrers mesos ha jugat a l'Halcones de Xalapa de Mèxic, d'on prové també el darrer fitxatge de l'Estia Menorca, l'anterior, que ha estat McFadden. Sentim les primeres paraules de Zurbriggen amb declaracions a IB3.
Mi expectativa principal es ayudar al equipo, esto de unir caminos y que sea un crecimiento mutuo, tanto dentro como fuera del campo.
I de Déu-n'hi-do, quantes paraules has dit avui, eh? I quants noms has dit i quantes organitzacions.
Zurbriggen.
Déu-n'hi-do, entre uns i altres.
Sí.
A les 2:30, aquestes, amb d'altres informacions.
Intentarem no
equivocar-nos. Amb paraules més fàcils.
Ho intentarem.
Que aquestes. Gràcies, Axel.
Que vagi bé.
Temps és tot cosa del temps. Nosaltres no triem. No hi ha paraules pel que ens fem.
Tranquilet ve el temps, també, avui.
Sí, hi ha hagut algunes brumes matinals al matí que han donat pas a un cel assolellat en presència d'alguns nuvolats de poca importància que, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, no han de comportar pluges. Les temperatures es mantindran estables, tan sols variaran un poc les diurnes, que pujaran lleugerament, fins a arribar als 22 graus de màxima. Vent fluix, de llebeig, que la nit canviarà a migjorn i bufaran més força.
Aquests són els avions de l'Exèrcit de l'Aire, ja, i tindran una bona climatologia, temperatures bé i cel bé, també, per fer totes aquestes coses que venen a fer aquí a Menorca.
Això són Oques Grasses, no?
Això són Oques
Grasses. Ja tens entrades?
Efectivament.
Tens entrades?
No, demà es posen a la venda.
Ah.
Ahir era avui i demà.
No, dimecres.
I dimecres. Les 12:15, una pausa i seguim.
Si no patim, només serem aquí. Com el dia i la nit, vaig comptant estels per culpa teva. Un calent de llit. Som el dia i la nit, oblido demanar el desig. I un calent de llit. Quan el sol està caient, ve la por d'estar perdent una nit més, sense dir-te res. La veritat, et juro que si fos per mi seria menys complicat. Marxem demà.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
El dia Menorca. Fet a casa.
L'Ateneu de Mos serà avui fosquet la seu de la segona xerrada del cicle d'economia que organitza l'entitat per aquest mes de novembre. L'objectiu de les quatre xerrades programades és oferir algunes claus per fer front als nous models d'economia i tots els canvis que s'hi estan produint en els models tradicionals i que estan quedant obsolets o bé resulten insuficients.
Entre els ponents hi trobam l'economista Alfred Pastor. Pastor és doctor en economia per l'Institut Tecnològic de Massachusetts, professor emèrit de l'IES, ha estat conseller del Banc d'Espanya, economista del Banc Mundial, secretari d'Estat d'Economia del Ministeri d'Economia i Hisenda i director general de l'Institut Nacional d'Indústria, entre d'altres. El que més el caracteritza, i així ho demostren els llibres publicats, és la seva manera de ratllar d'economia de manera humil i posant en el centre ses persones, perquè si per algú ha de tenir importància sa economia, és per als ciutadans. Alfred Pastor, com està? Molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, bon dia.
Sovint ens oblidem d'aquest concepte i ens pensam que això de l'economia és només pels experts, però ens afecta a tots i molt més del que alguns pensen.
És veritat, sí. Com ens afecta perquè té a veure amb el nostre benestar material, al qual donem bastanta importància.
Uh-huh. Com a economista, quina radiografia faria del moment actual que vivim a Espanya?
Quasi com tots els moments, té coses bones i té coses dolentes.
Uh-huh.
L'economia, la marxa de l'economia en general va bé, però seguim tenint un país amb salaris més aviat baixos i, per tant, amb un estat de benestar que està molt bé, però que és una mica precari encara.
Uh-huh.
L'informe aquest últim de Fuessa ens fa veure que encara hi ha forats que s'han de mirar d'omplir a la nostra societat.
Sí, això no n'acabam de sortir, perquè ja fa anys que enrellam d'aquesta economia que va marxant bé i que ens va deixant unes bones xifres, però que no es noten en el mateix nivell a sa butxaca de ses persones i, a més, amb problemàtiques com habitatge i d'altres qüestions que sembla que ens fan encara més pobres del que potser som.
Sí, la veritat és que la riquesa no està gaire ben distribuïda, però quan diem que no ens en acabem de sortir, la veritat és que la nostra situació ara és millor del que era fa uns anys.
A nivell mundial, quins són els canvis que tenim en el mercat? Veiem en el mercat, són canvis constants. Els canvis en el mercat de feina no es poden analitzar al marge del comportament de l'economia mundial. Quins són els factors econòmics més rellevants en què us fixeu a dia d'avui, els economistes?
La veritat és que tots els sectors són rellevants. És veritat que hi ha sectors que creen més valor que d'altres, però tots els sectors són rellevants. No hi ha sectors que no facin cap servei. Jo crec que segurament el canvi més gran que estem veient en aquest moment, des del punt de vista general, és el trencament d'un ordre mundial que s'havia instaurat a partir de la Segona Guerra Mundial. I des del punt de vista estrictament econòmic, jo crec que estem assistint a una aturada, si no a un retrocés de la globalització.
Retrocés de globalització i a tot això, què ens porta aquest trencament d'aquest ordre mundial i retrocés en la globalització? En qualque article que he llegit de vostè, perquè escriu diferents articles d'opinió a mitjans de comunicació, ratllava un poc de les conseqüències d'aquesta globalització.
Bueno, és que en realitat en parlem poc perquè no en sabem gaire. L'únic que sabem és que les coses anaven en una direcció i ara sembla que ho s'aturen o anaven en direcció oposada. És a dir, que el moviment que feia que els béns i els serveis circulessin lliurement per tot el món és una cosa que s'està aturant i, per tant, en certa manera es renacionalitzen una mica moltes coses. I això té avantatges i té inconvenients. Potser té més inconvenients que avantatges, però té avantatges i té inconvenients.
A la xerrada que protagonitza avui a l'Ateneu, on ja és també un habitual ratllant d'economia, l'enfocarà cap a fixar-nos a les implicacions de la transició a una economia digital. Quines noves formes ens ha portat d'organització a l'economia digital?
Bueno, formes d'organització, estrictament parlant, no n'ha portat gaires. Les empreses segueixen sent empreses. Per dintre s'han organitzat d'una manera una mica diferent, perquè s'han anat aprimant les capes mitjanes de les empreses, allà on es feien les feines que eren, no eren manuals, eren de despatx, però que eren repetitives o que es poden fer més ràpid amb ordinadors, es poden fer més lluny amb internet. Això és el que ens ha portat a la revolució digital fins ara, i això segurament, aquest segurament és un moviment que seguirà.
Justament després de conversar amb vostè, entrevistam a un menorquí, un CEO d'una startup menorquina que acaba de rebre un premi internacional. La transformació digital de l'economia ha entrat en una etapa de maduresa de la mà de tecnologies, com per exemple la intel·ligència artificial. Estem just a un pas ja de l'era totalment de que exploti la intel·ligència artificial?
No, jo crec que estem molt lluny d'això.
Encara estem lluny, eh?
Sí, i no sabem si hi arribarem mai, eh? De moment anem per aquest camí. En realitat, la intel·ligència artificial el que fa és prolongar i intensificar una mica les possibilitats obertes per la revolució digital. Però aquestes possibilitats són més aviat possibilitats de fer el que ja veníem fent, el que passa que ho podem fer més de pressa, ho podem fer més lluny, ho podem fer amb menys gent, però fem bastant el mateix que fèiem. Uh-huh. O sigui, el que abans es feia amb tres persones ara es fa amb una, el que abans es feia amb 10 persones i una màquina de calcular ara es fa amb un ordinador, el que abans es feia anant als llocs ara es fa fent-ho per internet, etc. Però fem coses molt similars.
I com sostenir l'estat de benestar en un mercat dominat cada vegada més per l'automatització i on les persones estem sent substituïdes per màquines o per aquesta intel·ligència artificial?
Bueno, estem substituint persones per màquines, és veritat. Això vol dir que ja no es creen més llocs per les persones. No és així, perquè hem vist que ja la revolució digital ja ha prescindit de molts llocs de treball, però també és veritat que se n'han creat d'altres, uh-huh. Perquè no hem vist. Hem vist unes baixades massives d'ocupació amb ocasió de la globalització. És a dir, si, per exemple, la indústria de sabates o la indústria dels moneders ha desaparegut de Menorca, no és per la revolució digital, és per la globalització, és perquè els substituts han vingut d'altres llocs del món que abans no venien. I el que estem veient com a resultat de la revolució digital, jo crec que és una lenta substitució de moltes feines per ordinadors, algoritmes, etc. I s'estan creant altres feines. Aquestes feines són tan bones com les que havien deixat? Segurament no. Les feines que es creen és molt possible que siguin, per exemple, a salaris inferiors. Això sí que segurament és veritat. I es veu que hi ha una divergència entre els salaris més alts i els salaris més baixos. Una divergència que abans existia, però que existia molt menys.
Una globalització que ha duit canvis durant molts anys entre aquesta indústria menorquina, per exemple, que cada vegada s'ha anat substituint més i s'ha anat transformant més en serveis, sobretot amb el turisme, i que aquí també hi entra aquesta importància de digitalització i la creació o transformació, no?, de com hem entès el turisme o les feines dins el món del turisme amb aquestes noves feines que es creen arrel de la digitalització, en aquest cas, en els serveis turisme.
Sí. Bueno, en general, les economies que en diem avançades han anat substituint la indústria pels serveis. Hi ha menys manufactura en quasi tots els països desenvolupats, hi ha menys manufactura ara del que hi havia fa 30 anys, i s'han substituït per serveis. Uh-huh. Llavors, de serveis n'hi ha de tota mena. Hi ha serveis que paguen molt poc, hi ha serveis que paguen molt. Jo crec que la diferència entre els salaris que paguen molt poc i els salaris que paguen molt és una diferència que ha augmentat moltíssim. O sigui, els salaris alts s'han anat concentrant cada vegada més. I això sí que en els països com el nostre això es nota, aquesta concentració i aquesta divergència entre salaris baixos i salaris, la distància entre salaris baixos i salaris alts, això sí que es nota.
Una distància que cada vegada, en molts països d'altres indrets del món, ha estat com molt tradicionalment així, no? Aquesta diferència entre salaris alts, salaris baixos, classe social alta, classe social baixa, està desapareixent un poc la classe mitjana amb aquesta distància entre salaris?
Sí, això el que s'està dient és que la classe, el que se'n deia la classe mitjana, s'està aprimant. És a dir, que de la classe mitjana n'hi ha que pugen amunt i n'hi ha que baixen avall. Però la classe mitjana en si està tenint una importància més petita en societats com la nostra.
Uh-huh. I tot això que portarà, quin tipus rellant d'empresa, per exemple, quin tipus d'empreses tindrem en el futur?
Bueno, ens podem demanar què és el que... O sigui, les economies baixades basades en les empreses, que són a partir del segle XIX, han aconseguit una prosperitat material inimaginable en països com el nostre. Però una prosperitat material enorme. Si nosaltres comparem el que teníem aquí l'any 1800 i el que tenim ara. En molts casos, com en el cas anglès, amb una quantitat de patiment també extraordinària, però això ho han aconseguit. Ara, hi ha coses que no ens agraden. Sí, aquesta desigualtat creixent és una cosa que no ens agrada. Les empreses seran capaces d'invertir aquesta tendència? No ho sabem. Hi ha formes alternatives de l'empresa que permetin disminuir aquests inconvenients, aquesta desigualtat. Sí, les cooperatives són un exemple, i aquesta és la raó per la qual la xerrada següent que farà l'Andreu Missé serà justament sobre les cooperatives. Són una alternativa a empreses que estan construïdes sobre la lògica del benefici. Uh-huh. Dit això, no s'ha de generalitzar. Hi ha molts empresaris que tenen empreses amb les que es cuiden no només del seu benefici, sinó de la supervivència dels seus treballadors, que contribueixen al medi ambient, participen de les iniciatives públiques, etc. O sigui, no pensem que tota l'economia de l'empresa són Microsoft i Amazon i companyies. Aquests són uns, però la gran majoria dels empresaris segueixen contribuint a aquesta prosperitat.
Idò, pels que vulguin seguir amb aquesta interessant conversa amb el doctor en Economia, Alfred Pastor, avui ho podran fer a partir de les 7:30, puntuals, que l'Ateneu de Mos sempre comencen ben puntuals, en aquesta segona xerrada d'aquest cicle d'Economia, i les altres també se celebraran en dimarts. Moltes gràcies, senyor Pastor, i que sigui un èxit. Bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
El dia Menorca.
Les 12:32 minuts i ara anem a ratllar, com ja dèiem, d'aquesta startup menorquina, SA Propulsion, que ha rebut una de les distincions industrials internacionals més importants en l'àmbit de la mobilitat sostenible. Es tracta del Premi Mòbil. L'empresa ha dissenyat un motor de propulsió elèctric per a embarcacions que ha despertat l'interès de diverses empreses nàutiques europees i també d'altres continents.
Per conèixer els avantatges d'aquest motor, els pròxims reptes de SEA Propulsion i, òbviament, per felicitar-lo. Ratllam amb Carlos Puerta, CEO i cofundador d'aquesta startup. Carlos, bon dia i enhorabona.
Molt bon dia, moltes gràcies per invitar-me i per felicitar-me, òbviament. Moltes gràcies.
Conta'ns com funciona i quina particularitat té aquest motor de propulsió elèctric que heu dissenyat.
Bé, estem xerrant d'una solució que es basa en tres principis fonamentals. És un propulsor elèctric fora borda que està dissenyat entre dues línies, que són la de coberta i la de flotació, per tant, de contribuir en primer lloc a una descarbonització, òbviament, del sector, que és molt important per al temps en els que estem vivint. Després, contribuint amb aquest disseny a una major ergonomia, un major nivell de confort en la zona de bany, en la plataforma de bany i de la coberta. I en tercer lloc, donar més versatilitats als estillers perquè quan trima o s'eleva fora de l'aigua el sistema no envaeix, no genera intrusió dins del cas de l'embarcació.
I a quin tipus d'embarcacions es pot instal·lar totes?
Nosaltres ara estem treballant amb un sistema basat en 100 cavalls, que són 75 kW en potència contínua, sí. I estarà direccionat a embarcacions de casc rígid o semirígides. Llavors podem estar parlant d'entre 5 i mig metres fins a uns 6 i mig aproximadament. Això pel que fa al sistema de 100 cavalls. Després, en un futur, estem treballant en conceptes per escalar aquesta potència cap a baix, a 50 cavalls i cap amunt a 200 cavalls. Llavors estarem treballant amb un rang d'eslores d'entre 4 a 4 i mig i fins a 12 metres d'eslora, inclús més, posant motors en tàndem.
La vostra idea s'ha imposat en 61 projectes, per davant de 61 projectes que s'havien presentat a aquesta convocatòria, sens dubte tot un èxit. Us ho esperàveu?
Correcte. Realment molts, no, eh? no ens esperàvem tenir tant d'èxit. O sigui, no ens esperàvem quedar en primera posició perquè estaven lluitant amb altres projectes que estaven aixecant una ronda de 10 milions. Sense anar més enfora, el que va quedar en segona posició està aixecant una ronda de 10 milions. I tenen ja el projecte una mica més avançat en grau de maduresa que nosaltres. Llavors nosaltres, doncs, bueno, sí que venim treballant durant aquest darrer any amb l'entorn industrial del País Basc, amb un centre tecnològic i diversos proveïdors, i bueno, una mica sí que teníem el pressentiment de que podríem estar en la segona posició, però no pensaven que poguessin quedar primers. Va ser una alegria molt, molt gran per nosaltres.
Perquè a finals de setembre vareu saber que éreu finalistes i fa uns dies tu mateix, Carlos, vas haver de defensar el projecte davant d'un jurat especialitzat. Com ho vas viure? En quins pilars vas sostenir aquesta defensa? I no sé quant temps vas tenir per fer-ho.
Correcte. Doncs, mira, són dos dies, tota la jornada d'exposar el projecte davant de mòbil allà al País Basc són dos dies. El primer dia és davant d'un jurat molt expert en la indústria de la mobilitat. És un jurat compost per 8 persones que estan al capdavant d'empreses molt punteres del País Basc en electromobilitat i mobilitat sostenible. I vam comptar en 15-20 minuts per fer l'exposició de la presentació i després uns 10-15 minuts per torn de preguntes. I bueno, el projecte s'havia de defendre en base a la idea de negoci, al valor afegit, a la problemàtica en la que es basa la solució i després també tots els avanços que hem aconseguit durant aquest temps i tota la fulla de ruta que vislumbrem a partir d'ara. No? Després, el segon dia es basa bàsicament en el pitch de 3 minuts davant de tot un compendi de gent que ve des d'estudiants d'universitats d'allà del País Basc, familiars, industrials, gent especialitzada i davant de fins a 200 espectadors vam haver de fer la defensa, però el jurat ja havia pres la decisió el dia abans.
Per tant, aquesta fulla de ruta seria un poquet el que s'ha de defensar, clar, perquè han de ser projectes que han de ser viables també, no?, en aquesta idea de negoci. Quina inversió significaria aquest motor, Carlos? Seria molt costosa perquè entenem que seria substituir un motor com el que tenim avui en dia, que és un motor que té un impacte en el medi ambient en cas d'una embarcació, i aquest nou propulsor elèctric amb la idea d'escarbonitzar seria tot un canvi en les embarcacions aquestes que m'ho comentaves, no?
És correcte. En primer lloc, tenim que tenir en compte que els Premis Mòbil otorguen el premi, reconeixen el premi a empreses que tenen potencial i innovació en el sector de la mobilitat sostenible. I a partir d'aquí, nosaltres tenim aquesta idea, aquest projecte en marxa, amb el qual estem ara endinsats amb la ronda, amb el tancament de la ronda de financiació, la segona ronda de financiació, que ens portarà a desenvolupar una mica més el prototip que ja vam presentar al maig d'aquest any a l'estació marítima del Port de Mau, i amb la iteració del disseny, nosaltres el que farem serà unes proves de concepte amb les quals poder tancar els primers acords comercials amb aquests actors ja interessats. I la inversió que comentes, sí, òbviament el client final ha de fer una miqueta d'inversió, una miqueta més, però pensem que el retorn de la inversió per menys manteniment en quant als elèctrics i menys cost energètic, perquè l'electricitat és molt més barata que la combustió, doncs el retorn de la inversió està ubicat en uns 3 anys aproximadament. I a més, no comptem aquí tot el valor afegit, diguem, de l'experiència d'usuari, no? Uh-huh. Llavors això és un extra molt beneficiós per al client final que vol gaudir una nàutica sostenible, còmoda i agradable amb el medi ambient.
Comentes que vau fer una prova a l'estació marítima d'Esport de Mou. Ho heu presentat a algunes empreses de nàutica d'aquí de Menorca?
Encara no, perquè vam fer la presentació davant d'autoritats de lo que és el prototip. Vam fer les primeres proves del prototip, però per nosaltres, per unes dades internes de cara a evolucionar una mica millor. I ja amb aquesta evolució, ja sí que cap a finals de primavera de l'any que ve, podrem presentar a empreses interessades, sobretot estillers que estiguin interessats en desenvolupar una línia electrificada en la seva gamma, doncs presentar el prototip ja totalment funcional i que puguin gaudir dels seus beneficis amb unes proves al mar.
Carlos, descarbonitzar les nostres carreteres no està sent un procés gens fàcil. La transició cap al vehicle elèctric està sent més lenta del previst. Quina sensació tens? El sector nàutic va per davant o per darrere en aquest sentit?
Doncs el sector nàutic va una mica per darrere perquè, òbviament, el tema del desenvolupament de les bateries és un tema molt crític, però estan donant passes molt gegants en aquest aspecte. Les bateries estan avançant en quant a autonomia, seguretat, robustesa, eficiència energètica, reciclabilitat també, i de cara ja a les fases en les que estem, ja s'estan desenvolupant bateries que no s'incendien. O sigui, això és un mite de la gent que s'està extenent, és un bulo. I està avançant la tècnica molt, molt a passos agigantats. I, òbviament, a l'estat de la tècnica de les bateries, de l'automoció s'alimentarà el sector de la nàutica electrificada. Llavors, estem ja començant a vislumbrar unes autonomies molt adequades, una mica limitades, sí, però adequades per uns charters que necessiten unes 20 milles nàutiques d'autonomia en una jornada d'ús.
Carlos, farem seguiment d'aquests nous reptes que teniu per davant. No hem dit què suposa aquest Premi Mòbil a la pràctica. Hi ha una dotació econòmica, però també en el futur us ha de donar més visibilitat, no? Que això també és molt important.
Sí, és una empenta. O sigui, no només el premi, sinó el reconeixement, a l'haver sigut premiats per aquest reconeixement en quant a potencial i innovació del projecte. I també se'ns dona un segon premi que va molt lligat a col·laborar amb una empresa del País Basc. Llavors, nosaltres ja hem col·laborat amb ells perquè estan tibant molt de la indústria, de l'electromobilitat, estan invertint molt de diners i hi ha empreses molt punteres, i a més tenim proveïdors que ja ens estan subministrant peces que l'integrem en el nostre fora borda. No? Llavors, en aquesta línia també s'ha donat a conèixer el premi amb empreses i actors.
Sembla que hem perdut...
Tenim molta tirada.
Carlos, estem perdent un poc la comunicació. T'agraïm moltíssim que ens hagis dedicat aquesta estoneta a ratllar d'aquest premi i també d'aquest projecte que teniu entre mans, i mos emplaçam a finals de primavera per veure com està anant tot plegat i si finalment ho presentau a les empreses d'aquí de Menorca. Que sigui aquest el primer de molts èxits.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i us anirem informant. Gràcies.
Gràcies. Naltros ara a les 12:43 minuts fem una aturada i tenim en Toni Tudurí aquí. Que passa, passa, Toni. Vinga, passa, passa. Va.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Allà de bé.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
El dia Menorca. Fet a casa.
I amb tots vostès, en Toni Tudurí, vingut des del castell.
Ara em toca jo.
Azzurro, il pomeriggio troppo azzurro e lungo per me.
Vingut des castell, i jo sé que des de primera hora del matí va estar pel món i et segueix una càmera perquè ets un home famós. I Toni Tudurí...
Afamat, afamat.
Afamat, famós.
No, afamat.
I tots els mitjans de comunicació anem darrere teu, no?
Així m'agrada.
Bé, està. Aquí, vinga.
Ah, a la vejez viruelas.
Avui que ve aquí posar ordre. No. Què vol dir que has estat tot el matí de rodatge, tu?
Hombre, és que me venien a consultar uns temes per un estudi, bueno, un programa que estan fent de recuperació d'herències iacentes, no sé què punyetes es diuen, i circula, hi ha gent que reclama una fortuna, que diuen que és molta, però no saben quina és, amb l'advocat aquest que es diu Fernando Suna de Sevilla. Clar, les primeres coses que els he hagut de dir és que anessin vius, perquè la genealogia i la genètica a vegades no lliguen. Però, és clar, estem parlant de gent del segle XVIII, primers del XIX. És que tot va néixer a Menorca. Bueno, sí, jo he trobat a dos del mateix poble, que arriben per aquí 1780, aproximadament, tant i pocs, però que desapareixen completament a partir de 1830, aproximadament. És a dir, que aquest descló aquí van ser relativament poc. Ara, qui és aquest descló que era molt ric? No ho sabem. Que si era navier o era corsari? Jo que sé. A més, les dades genealògiques poden i no poden servir. La genètica sí, però clar, recull ossos que no saben on són de fa 200 anys... Sembla que no anem bé per aquí.
Clar, i no té res a veure, tampoc, no? La genètica d'uns ossos amb la genealogia...
Coses que,
diferents.
Genètica biològica pura. I està molt ben estudiada avui en dia. I la genealogia són els papers que diuen què. Ja us vaig dir un dia que jo tinc un 43% de seqüència genètica pròpia de l'actual Itàlia de dalt a baix. Més que d'Ibèrica. I però també entenc... De sueca, danesa i alemana.
I escolta'm, això com ho descobreixes? Què has de fer per saber tot això, aquesta informació de cadascú?
Bueno, això te fan unes proves molt
barates.
I te diuen percentatge d'on hi ha aquesta seqüència. Això ho fan unes màquines d'aquestes brutals. i no s'equivoquen, però jo la vaig repetir, van coincidir entre tal i em va dir que jo era segurament era jo mateix. O sigui que ho va endevinar, la màquina. Però el problema és que jo no sé qui som.
I avui saps de què mos vens a ratllar, o no?
Sí, avui sí, perquè és una notícia d'ahir. I xerrem de genealogistes.
Genealogistes, avam.
I pots apuntar el nom d'aquest bon home que va morir...
Que ho apuntaré.
Que va morir abans d'ahir.
Aquí.
Pierre-Jean Cardona.
Pierre-Jean Cardona. I qui era en Pierre-Jean
Cardona? Pierre-Jean Cardona és un mestre francès, pied-noir, és a dir, dels que... descendent, perdó, dels menorquins que van anar migrant al segle XIX, entre 1830 cap avall, que van sortir més de 10 o 12.000 al llarg de 30 anys. I Menorca va perdre un terç de la seva població. I aquest Cardona... Ara m'hauria de mirar, que ho tenc a casa meva, realment de quina branca i de quin poble venia. Bueno, aquest home es va aficionar en aquest tema de la genealogia, ja dic que era professor, tenia un fill, tenia perquè ja no hi és, un fill informàtic, i fem un poc d'història, ràpida.
Vinga.
1768, segona dominació anglesa, britànica.
Sí.
En Thurbull, aquell, com es digués, un metge escocès, té una concessió de terres a la Florida. Estem en plena segona dominació anglesa. Uns anys dolentíssims, hi havia fam. Aquell, en el doctor aquest, que estava casat amb una turca, bueno, d'Esmirna, no dona d'Esmirna, li donen, no sé, una brutal superfície i ell que posa colons. De Grècia n'embarca uns quants, d'Itàlia uns altres quants, i es concentren a la Port de Mou. Finals de 1767, principis del 68. Menorquins passen fam, els diuen que tal, i els donaran terra si els treballen, o si prenen el pèl, perquè allà no hi havia res, hi havia mosquits, van anar al golfo de los mosquitos, que deien, pots comptar. Pel camí, de 1.400 que van anar, pel camí van quedar 200 ben bé. Van trigar 4 mesos a arribar allà. Un drama, 7 barcos. Allà es troben que no hi ha res. A més, els guardians d'allà se putejaven. Tot anaven perquè, a més, anaven a una plantació que li diuen d'anyil, aquest color blau, que surt d'una cotxinilla rara, que es veu que era molt, molt, molt valuós, tot plegat. Si vas al Toro, veuràs el pare Camps, que va ser un dels dos capellans que ens van... Va. Al final, al cap de 10 anys, més o manco, es van enfadar i van anar a parar a veure el governador anglès que estava a Sant Agustín. I aquell li va dir, veniu cap aquí. Eren britànics, ells. I veniu cap aquí. I ja es van establir. Es van establir de manera que descendents d'aquesta gent, hi ha una família, la família Bennett, que dos germans tenen quatre o cinc Pulitzers de poesia. El primer general americà d'artilleria, professor de West Point, també era d'aquesta família, i d'aquests se'n pots comptar les coses. Tot plegat, per resumir, perquè estem ja al 51, i si no, no parlarem d'en Pierre-Jean. Van crear una colònia que van mantenir una temporada llarga la llengua i les costums. Ara ja no parla ningú català, ni sembla. Hi ha estudis molt interessants. I ara tornem a en Pierre-Jean. Aquest Pierre-Jean tenia un amic a Texas, que era francès, però una mica a Texas, que tenia un gendre que era d'aquesta tropa de minorcans. I, tornant un poc enrere també, resulta que aquesta col·lectivitat va enviar a Ciutadella un agent per microfilmar els llibres eclesiàstics, perquè ells volien saber, com a primera immigració massiva de més de 1.000 persones de Menorca, volia saber de què anava. No sé, això en deu fer 40 anys. Van convèncer el bisbe o qui fos, van microfilmar, que és en negatiu el que es feia per aquell temps, tots els llibres que hi havia a Ciutadella, que n'hi ha, bueno, i van fer com a 60 rodets aproximadament en 300 llibres. i els van portar allà. Van deixar que hi en, en remull, bueno, no, n'hi ha una que no sabia ningú, i aquest taxà li diu a en Pierre Jean, a l'empresa que va fer aquesta feina liquida restos de sèrie que tenen. I ell agafa, se'n va allà i va comprar tots els que va poder. Va comprar pràcticament el que tenen digitalitzat, que no digital, que tenen microfilmat, això d'ell ho tenia ell. Ell agafa, transcriu tot això i ho passa de microfilm a JPG a tal. I a sobre ho indexa a través del seu informàtic. No sé com s'ho va muntar, però ara nosaltres, per què tenim 255.000 registres? Pues perquè ell...
Gràcies a ell.
Bueno, jo en tenia 80 o 90.000, però no, i amb aquestes que li regala, ell li va regalar. Té una còpia en Antoni Guasch, Ferreries, i a partir d'allà ha estat feina, fins a 255.000. És a dir, honor i glòria en Pierre Jean, que jo no he conegut personalment, sí, per escrit.
Us heu comunicat en alguna ocasió.
Amb en Guasch sí que s'havien conegut.
I... perquè havia vingut aquí i suposo que en els darrers anys també havien coincidit.
Ell venia a fer estius sencers i tal. I inclús algú el va tractar bastant malament perquè no entenien perquè anava a cercar tantes coses.
Sí, que sempre que venia aquí anava a cercar i anava a fer la seva feina.
Sí. Llogava una casa 3 mesos, sa dona l'ajudant, van viudar ara farà 4 o 5 anys, però han mantingut, jo particularment, vull dir, vamos, estem fent llistes, estem fent introduint, gràcies a que tenim aquesta enorme, són 140 gigas de informació fotogràfica, que són, jo crec que són 58 o 60, rodets, que són 300 llibres.
I ell és...
I ell ho va comprar.
Uh-huh.
I ho va indexar. I nosaltres ho tenim gratuïtament. I em sap moltíssim de greu, bueno, a tothom està que la... Ja sabíem que estava una mica malament, càncer, no sé què, però, bueno, ell anava reviscolant, era bastant actiu en Facebook i aquestes bandes, I ja no hi serà més. Però ha permès que tinguem una documentació
importantíssima,
lliure, pagada, és a dir, que no la devem a ningú, regalada per ell, treballada per ell, i que gràcies a això anem fent camí.
Aneu fent camí, doncs.
Contínuament, sí. I es permet xerrar d'aquestes coses, com dic, n'hi havia 32, no sé què, n'hi havia 44, de tal, i aquest és aquest, i aquests que han vingut de Palma, ens hi ha mostrat... Els he mostrat detalls de coses, com comparem. Tot això gràcies a en bona part gràcies a en Pierre Jean, que en pau descansi.
I de vos acompanyàvem en el sentiment i avui li dedicam aquest homenatge a tota la seva figura, la seva feina, i gràcies a tota aquesta feinada que va fer que vos facilita la feina dels genealogistes d'aquí de Menorca, sí. a dia d'avui, una feina altruista,
sí,
que va fer por amor a l'arte, a Xines.
I costant-li, a part d'aleshores, els diners de comprar tots aquests rotllos, treure'ls oficialment d'Estats Units, que no va ser fàcil, perquè ja t'ho miren tot això, dir no, això és una cosa que he comprat, i que ha millorat considerablement, perquè si va a la Ciutadella a mirar els microfilms, tornes loco, no trobes res. Sort que te deixen mirar els llibres, també. Però, clar, els llibres... N'hi ha alguns que estan en un estat deplorable i no s'haurien de tocar.
Clar, quanta informació, que tenim gràcies a ell. Ha fet qualque exposició, també, en alguna ocasió per allà a França, de la seva feina?
No, jo crec que no.
Perquè on era ell, de França?
Ara no t'ho sabria dir. No era costaner. Bueno, no era gaire amunt, no, Perquè la major part de pianoars que van pujar, molts d'ells van quedar a la zona mediterrània, amb una... Uh-huh. No van anar a parar a Alsàcia, per exemple.
I algun tema que ell li agradés en especial o estudiés? Ai, que tenim en Bremot.
En Bremot.
Ai, que són i 57. Bueno. És que estava mirant ara justament el Facebook d'en Pierre Jean, que té molta informació. Com bé dius, estava molt actiu i anava penjant moltes coses, sí. I moltes publicacions antigues.
Sí, sí.
Però en Bremot ha arribat. Has vingut a en Bremot. L'han deixat pujar a l'avió?
El d'amagat.
Ah.
Ell el penjam d'una ala.
Bueno, clar, jo no sé si en Bramot originalment està a Menorca o està a Cerdanyola.
Està per tot
està
arreu.
Per tot,
és omnipresent. Quan trobi un retrat d'ell, que el té cap jo...
Home, però fes-li.
No, però és que de quan eren joves els dos.
Ah, val, val. Un retrat...
Quan te'l trobi, te l'enviaré.
Fantàstic. Idò, l'estarem esperant, com sempre. Sí. Molt contenta de veure't en persona, de retrobar-te.
No
de veure't tan bé.
De cuerpo presente.
De cuerpo presente. Fins quan quedes?
Fins avui a les 6.
Avui, a les 6.
M'agrades espigolar i anar replegant espinyes per tenir un tros de pa.
Vinga, va, que aquesta música ve amb la recomanació que mos vol fer en Pere, que tu ja no hi seràs, en Toni, ja no hi seràs, estaràs camí a Cerdanyola.
Es Mercadal es prepara per celebrar el dia de Sant Martí d'hivern, patró del poble. A les 7, a la sala multifuncional, s'hi celebrarà l'acte institucional amb el lliurament dels Premis de Fotografia, Pintura i Literatura, un reconeixement especial als caixers que fa més de 25 anys que participen a la Colcada i l'actuació musical d'Anna Ferrer.
Per menjar amb un plat de figues m'agrada s'espiular i anar replegant espines.
Bueno, 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 eh? Hauràs de quedar amb nana i assajar un poc.
Nana és de Can Senyalet.
I de Can Senyalet, sí. Té tot un projecte ara que està presentant preciós amb espà de sa família de Can Senyalet.
I els dos forns de Can Senyalet. Jo era molt amic des de baix, d'en Carlos Senyalet. I Pau descansi, també. La gent se m'està molt... Són els maleducats.
Ai, 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 ai.
I se'n van sense despedir-se, tu.
Me cagis.
Se'n van quan se'n van.
I sí. Naltros també m'ho anem.
Sí, bona
nit. I tant, cap problema.
Avisam.
Si necessites qualsevol cosa més...
Demà, a partir de les 12.
No? Ja saps que pots comptar amb mi.
Sí, però demà, família. Fortes abraçades de tot l'equip del Dia Menorca al complet avui, dimarts. Felissa, dimarts, adéu.
Doncs aquí continuaré per si necessites...
Demà.
Res més, que vagi
demà.
Molt bé.
Amb la IA. És una aurora, no? Que, com li deies? Lluïsa.
Aquest és un mascle.
En Jordi.